Juraria que aquí hi havia un arbre, decorat així com de Nadal, ple de llumetes, amb regals als seus peus. Però només queden els papers estripats i unes petjades. A veure, on porten? No vull sembrar la malastrugança, però l'arbre s'ha llançat pel balcó des d'un quart pis. Espera, que ha deixat una nota. He vist la cara del 2021.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, el Quimèric del 2021. Un programa que ens agradaria dir que serà millor que el del 2020, però no ho podem garantir. Ens agradaria dir que revolucionarem el món del fantàstic i que arribarem a esdeveniments increïbles, però creiem que tot està en stand-by i seria mentir. Per tant, sent realistes, us podem dir què us hem preparat per avui. El més destacat és una entrevista amb l'escriptor Sergi G. Osset. El coneixereu de títols tan llargs com Hipermetrònic, l'hiperbreu que sorgí de l'espai profund i que ara ens acaba de fer explotar el cap amb el zoom i els monoculars, fusió, cicle de l'expansió cataclana. Serà la conversa més surrealista del 2021, això us ho podem assegurar. També us farem crònica de la xerrada telemàtica de Tirant l'Udau sobre la situació del fantàstic en català, a través de la qual farem un recorregut per les editorials que publiquen aquest gènere, de la mà d'Edgar Cotes i Inés MacPherson. Així mateix, farem una ullada a com han anat els festivals Baidé Fest i Fantàstic Granollers que s'han dut a terme a aquestes festes, malgrat les restriccions derivades del coronavirus. I acabarem parlant de videojocs i de novel·les de Gears of Wars, amb en Carlos Climent. És el que donarà de si el 15è Quimèric de la 5a temporada. Comencem!
Notícies del Fantàstic.
Tot i les restriccions, aquestes últimes setmanes s'han fet dos festivals del gènere fantàstic. Es tracta del Baidé Fest de Roses, que s'ha fet del 19 al 20 de desembre, concretament ha fet la seva tercera edició, i el Fantàstic Granollers, que del dia 29 i 30 de desembre ha fet la seva novena. Tots dos, com dèiem, han estat marcats per aquestes restriccions, però alguns les han patit més directament o altres les han trobat tangencialment. Han tingut la valentia de tirar-los endavant, suposo que també per aquesta feina feta, una feina acumulada de mesos que no es volia llançar, però doncs, en alguns casos ha sortit millor i en d'altres ha sortit pitjor. Comencem per el Baidé Fest. El seu director, el Tito Gore, ha estat una mica pessimista perquè creu que la resposta no ha estat la que esperaven.
El festival va ser una mica agredolç, per una part contents perquè es va poder fer presencial, però per una altra part, tristos perquè la gent no va participar gaire. Durant els 3 dies varen passar unes 80 persones. Però bé, s'entén, perquè per la que està caigent per culpa del bitxo aquest, podem estar contents. I guait, els guanyadors d'aquesta edició van ser el Met de Family de Javier Méndez, que van dur l'Iris d'Or, el millor curt del festival. La Penumbra, de Dani Viqueira, va ser el guanyador Iris Vermell, el millor curt de terror. La Tercera Parte, de Paco Cabero i Alicia Álvarez, va ser el guanyador de l'Iris Verd, el millor curt fantàstic. Malakout, de Farnoix Abedi, va ser el guanyador del premi Egimation, el millor curt d'animació. La Última Navidad de l'Universo, de David Muñoz i Adrián Cardona, se van portar el Premi Alma Negra, el millor curt més fric. Després van donar un petit premi, ha sigut aquest any el primer, l'hem anomenat el Little Big Eye, que se l'en va portar Cita de Pel·lícula de Marco Fernández i David Ruiz. Després van donar 4 mencions honorífiques, una Cucú de Jorgen Scholtens, Notalon de Jeskendir Kazbek, una altra per La Visita, de Fran Azorín, i l'última menció a La Mujer Invertida, de Santi Planet.
I a tots aquests premis també se'ls ha de sumar el del públic, que va ser Per no deixis que m'enfonsi, de David Conill. Pel que fa al Granollers Fantàstic, sensacions més positives que en el cas del Baidé Fest. Ramon Davi és el seu director.
Doncs mira, estem molt contents aquest any, tot i que evidentment és l'any més atípic i malauradament el més estrany per celebrar un festival de cinema. La resposta del públic del Fantàstic ha estat boníssima. Hem fet mitja sala doncs cada dia dels dos del festival. I ja dic, nosaltres ens pensàvem que aquest any doncs l'afluència de públic seria molt baixa perquè per culpa de les restriccions doncs vam haver de posposar el festival, i les dates que vam poder trobar finalment van ser un dimarts i un dimecres. Són unes dates que la gent no està acostumada, menys aquí a Granollers, a anar al cinema, i bueno, doncs teníem aquests hàndicaps que dic, com per sort els hem superat molt, molt bé. Per això hem fet també doncs una mica a la temàtica d'aquest any, no? El tema de tenim la cura, no? Era el nostre eslògan. Evidentment no tenim una cura pel problema de salut física, però sí que contribuïm a la salut anímica, no? I era l'altra gran part a tenir en compte, que era doncs reivindicar que la cultura és segura i que la cultura està molt bé viure a la casa i gaudir-la des del sofà de casa, però que no ens podem oblidar, per moltes pandèmies que haguem de viure, que la cultura s'ha de viure al lloc on la pertoca també, que és en aquest cas el cinema, no? El cinema s'ha de viure a les sales de cinema. Per tant, estem encantats que Granollers hagi pogut tenir la seva novena edició del festival. Estem encantats en que la gent hagi respost, que a més la gent hagi respectat les mesures que s'havien de respectar doncs, per complir el tema del Covid. I a nivell organitzatiu doncs també contents, no hi ha hagut cap imprevist. A la gent li han agradat molt els curtmetratges. I bueno, ja de cara a l'any que ve farem 10 anys, el 2021, que ja acaba de començar, farem el desè aniversari, si tot va bé. I bé, tenim ja moltes idees per fer cosetes especials i sorprendre el públic després de 10 anys, doncs ja et dic que continua venint, i sobretot continua marxant a casa contents d'haver gaudit d'una proposta d'oci alternatiu com és el Fantàstic Granollers.
Ja veieu, un balanç molt positiu, però més enllà d'aquest balanç fem un repàs als guanyadors dels Premis MAC del Fantàstic Granollers. El premi al millor curtmetratge ha estat per Killing Small Animals, la millor direcció ha estat per Adrián Cardona i David Muñoz per L'última Navidad de l'Universo, que també s'han dut els premis per als millors efectes especials fets per Laura Zamora. Hem de recordar que aquest curt doncs, està arrasant allà on va s'emporta premis. La millor actuació ha estat per Rubén Martínez del curt Nosotros, el millor guió per David Orellana i Alba Ballesta per Les Niñas Terribles, i la menció especial ha estat per Luna, per Fetch. Ara mateix al calendari no tenim cap festival de gènere fantàstic programat, almenys en els pròxims 5 mesos. Caldrà veure com evolucionen les restriccions per saber si es reprogramen propostes o si hem d'esperar fins l'estiu.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric. La crònica del fantàstic.
I d'aquests festivals anem a fer crònica d'un dels actes telemàtics que s'ha fet en les últimes setmanes. Precisament l'entitat Tirant l'Udau, especialitzada en jocs de rol, ha organitzat una xerrada telemàtica sobre el moment del fantàstic català, coincidint en les activitats solidàries per recaptar fons per ajudar Jugando. Ja sabeu, aquesta entitat benèfica que sempre mira pel bé dels nens. Moderada per Pau Black Onion, l'escriptor i traductor Edgar Cotes i l'escriptora Inés McPherson es van encarregar de fer un repàs de les editorials que ara mateix publiquen Fantàstic en català i algunes de les seves obres també més destacades. Abans d'entrar a desgranar-les, ells van arribar a una conclusió, que la situació del Fantàstic és molt millor que fa 10 anys. Ara hi ha moltes editorials especialitzades en gènere en català i alguna editorial generalista que també ha publicat títols del Fantàstic.
Hi ha petites cosetes que van com demostrant que també ja no només en el terreny de les editorials especialitzades, sinó jo crec que en general, jo crec que s'està començant una mica a perdre aquesta por que hi ha. Una mica.
Sí. Però... Bueno, i també els nous els premis Equineu que s'han creat, que n'hi havia cap premi.
Que han sortit a premsa generalista, molts, sí, amb aquests premis.
Sí, fa poquet ja, no només l'existència dels premis, sinó fa poquet és que ja ningú en parlava.
I jo crec que també és una manera també de començar a veure que ciència-ficció, terror i d'aquest tipus de coses sí. van, que poden anar sortint ja del, del gueto on, on les van posar, que a vegades sembla que s'hagin de quedar allà tancadetes i que només les pugui llegir la gent que li agrada el gènere i que poden arribar d'altra gent.
Aquesta afirmació de per si ja és una molt bona notícia, però vosaltres mateixos arribareu a aquesta conclusió quan acabem de fer aquest repàs per les editorials. Si us sembla, comencem per Mai Més, que és una de les editorials que ha publicat més llibres en l'últim any, molts dels quals han acabat premiats en diferents guardons. Un dels anuncis més importants va ser la publicació de les obres de Terry Pratchett al català. Ja n'han sortit dos.
Abans dèiem el tema de les traduccions, de que moltes editorials no arrisquen i publiquen coses que ja estan traduïdes en castellà, que és, molt, que és un risc també, perquè la gent ja els té, però en aquest cas, Terry Pratchett, és que l'edició està maca, és tapadura, amb dibuixos, hòstia, és que val la pena, no?
També es va anomenar l'altra editorial i les males herbes, que aquest 2020 s'han fusionat per crear el segell Les altres herbes. A tot això, en la xerrada van assenyalar la feina que ha fet i que està fent les males herbes.
Autors locals, està molt bé, ara ja el, de la, el nou de la Carme Torres, que tinc moltes ganes de llegir, també el d'Extraordinàries, que, que és una gran novetat perquè no s'havia fet mai un recull de només dones i de fantàstic en català, entre els quals hi ha una servidora per aquí, per aquí baix.
I bé, i després els Satèl·lits, que també, o sigui, primer és...
Sí, els Satèl·lits,
que també ha guanyat premis.
Que ha arrasat els Ictineu.
Els Ictineu, i que a més a més, clar, el conte d'engranatges, precisament, ha estat traduït a l'anglès, surt, apareix a un recull de contes i, en anglès, i que això ja també, ja de per si és allò que et deixa... Uau!
I també hi ha editorials en castellà que creen una col·lecció en català i a més del fantàstic, és el cas d'Obscura Editorial.
El que sí tenen és, han fet una col·lecció, bueno, una col·lecció, han tret els tres llibres d'una trilogia, diguem-ne, de la Susan, no sé com pronunciar el cognom, si és, si...
Bueno,
no ho sé.
Sí.
Qui es veu a la pantalla.
Susan. I més que res, sobte perquè, clar, o sigui, és una editorial que publica en castellà, però que també ha decidit fer una col·lecció en català que està més, almenys aquests tres llibres estan pensats per a Young Adult, aquest espai en què es situen nanos a partir dels 14, més o menys, i cap amunt.
També hi ha editorials com Orsini Press, especialitzada en gènere bizarro, i amb obres sobretot en castellà. Allà hi tenim i hem llegit joies com La casa de las arenas movedizas o Ciudad reventacráneos, però en tenen moltes més.
Un petit reducte de llibres en català. Han recuperat, per exemple, l'obra de Pedrolo. Clar, aquí, de moment, tot el que veiem és en castellà, però si anem baixant, acabarem trobant els llibres del Pedrolo.
I el del Sergi...
Sí,
aquí està el de... Sí. Explorant sí, el mecanoscrit, aquest... el llibre d'assajos sobre el mecanoscrit.
Molt interessant, si voleu una visió diferent del mecanoscrit.
A la xerrada de Tirant lo Dau també van sortir molts elogis a les cuidadíssimes edicions de Raig Verd, una editorial de qui hem parlat en aquest programa bastant últimament, ja que la seva responsable, la Laura Huerga, ha participat en diferents xerrades.
El que han fet amb la Úrsula Caliguin, això és per aplaudir, no parar d'aplaudir, perquè han fet unes edicions precioses per les traduccions, però també per la imatge. O sigui, jo crec que han creat un, no sé exactament com dir-ho, perquè o sigui, és molt senzill i alhora és com molt, molt bèstia, no? O sigui, res, perquè les cobertes de, tant dels Desposeïts com de la Màscara de Foscor, en realitat, tens això, o sigui, és un cercle, no?
Sí.
No és res més, no? Però et transmet, no sé, és, jo crec que és una definició molt, molt clara dels llibres.
En una altra línia molt diferent hi ha Edicions Sec, en parlarem després, està creant el seu propi univers del Concili Fetiller a través de diferents publicacions i mobilitzant molts autors, com el que parlarem d'aquí just uns minutets. Aquesta iniciativa la veuen amb molt bons ulls els ponents de la xerrada, d'altres coses també perquè l'Edgar forma part d'aquest concili.
I no parem de fer coses. No, tenim un grup de WhatsApp molt, que vull cada dia hi ha coses.
Sí.
Està molt bé perquè dona, o sigui, dona aquest punt de, també de, com de comunitat, entre cometes, que va més enllà dels, o sigui, que va més enllà dels lectors, que uneix editors, autors, no? Per tant, jo crec que també dona una cosa més fluida.
A més, a mi m'agrada, per exemple, el de les coses que el Concili Fetiller, la gran barbaritat d'autors que participen.
També hi ha editorials molt consolidades ja, que ara s'estan renovant en disseny, com és Pagès Editors. Un dels seus punts forts és que publiquen de tot.
Sí. Divers i molt potent. El que passa és que potser és aquestes coses que, clar, també és, per desgràcia, queden allà com lluny, com allò aparcadets, i ostres, i jo crec que fins i tot, o sigui, és d'aquestes col·leccions que hauria de poder tenir més ressò, perquè és això, té moltes coses i són molt interessants.
Ara amb Neuromàntic jo crec que això cridarà molt l'atenció.
Sí. Pagès no descataloga els llibres, els pots agafar sempre. Estan disponibles, que això està molt bé.
Sí.
Com a l'Ejerbés també.
Que això és una cosa que s'ha perdut molt.
Pedrolo, sí.
Lo de descatalogar els llibres és una cosa, no descatalogar-los, perdó, és una cosa que s'ha perdut molt. Abans hi havia molt llibre de fons, llibre que s'anava venent, els long sellers que els hi deien, i això és una cosa que s'ha perdut molt, perquè hi ha com molta, sobretot en castellà, hi ha una excessiva quantitat de novetats que fa que les llibreries hagin d'estar movent el fons. Llavors aquests llibres que tothom coneixia, que tothom llegia, es van perdent i és una llàstima.
I de Pagès a Boliana, una editorial que té una col·lecció dedicada a ciència-ficció. Ara potser està una mica aturada aquesta col·lecció, però hi ha títols tan interessants com Retorn al Sol.
Bueno, tenen una col·lecció que tenen diversos títols de ciència-ficció, són bastant desconeguts, sobretot d'autors en català, i jo crec que el que és més interessant és el del Retorn al Sol, perquè és un clàssic de la ciència-ficció catalana, és crec que el segon llibre, la segona com novel·la clàssica més important, més coneguda després de la primera, que és Els homes artificials, que només està a Pagès.
I una altra editorial que té de tot, però que personalment no coneixia, l'he descobert en aquesta xerrada, és Laertes.
Tenen clàssics...
Clàssics de tot.
Però de tot.
Si vas tirant enrere,
tenen l'obra. Tenen terror, cosa que s'agraeix també, perquè costa a vegades...
Sobretot publiquen terror, crec.
Sí.
És una editorial que fa com poquet soroll, o com a mínim a xarxes, sembla que faci poc soroll, però té...
Clar, és que té fins i tot ciència-ficció feminista, la de Terra d'Elles...
És que té coses...
Té tot, és que té tot.
És que ara estic mirant títols...
Vas mirant una mica el catàleg i...
Aquesta antologia narrativa d'escriptors catalans...
Segur que encara ens hem deixat editorials, segur que encara n'hi ha alguna més, però el més important és fer-nos una idea de la gran quantitat de gènere que es publica ara mateix en català, en la nostra llengua, i totes les possibilitats que tenim de descobrir nous títols. A vegades no som conscients de tot el material que hi ha i anem a descobrir-lo a vegades amb casualitats, de retruc, quan algú ens ho recomana. Doncs bé, aquí teniu una llarga llista d'editorials on explorar-ho.
L'entrevista.
Un dels autors de casa nostra que amb més editorials ha publicat les seves obres, principalment relats, és el Sergi G. Osset. Els seguidors habituals del Quimèric el coneixereu perquè durant la segona temporada del programa us vam acostar relats del seu hipermetrònic L'hiperbreu que sortí de l'Espai Profund. El seu últim títol, però, és una novel·la i forma part de l'univers del Concili Fatiller, creat per Edicions Sec. Es tracta, atenció amb el nom també que té miga, de Atzum i els monoculars fusió cicle de l'expansió cataclana, una barreja entre ciència-ficció, fantasia i bizarro molt, molt esbojarrada. Avui volem conèixer una mica més sobre aquesta obra amb el seu autor, Sergi G. Osset. Benvingut al Quimèric.
Bona tarda, molt de gust, bon any a tots els oients i gràcies per convidar-me.
Com ha estat per tu fer aquesta aportació a l'univers del Concili Fatiller? Perquè ja havies participat amb relats, però, a veure, fer aquesta novel·la sorgeix de part teva, sorgeix de l'editorial, una mica d'on surt la idea de fer aquesta barreja tan estranya?
De tot una mica, la veritat. Com tu deies, abans que sortís aquesta novel·la vam publicar amb diversos autors, companys i il·lustradors un llibre de relats que era Goblin, el planeta perdut, i l'inici de la novel·la està una mica amb el relat que jo vaig escriure per aquest llibre, va sortir d'aquí. Fet també l'editora de l'editorial, l'Alícia, feia temps que em deia: escolta, m'has de fer alguna cosa, has de fer alguna cosa, vull algú teu, i bueno, va sortir una miqueta tot d'aquí, no? Tot es va ajuntar, diguem, perquè acabi sortint la novel·la com a tal.
Clar, fins ara el Concili Fatiller era sobretot fantasia, però en la teva novel·la toques la ciència-ficció, toques el bizarro... Això ha estat aportació teva o també l'Alícia et deia mira, necessito que s'expandeixi aquest univers del Concili?
De fet, amb el Concili Fatiller, amb tots els autors que estem allí, sempre hem pensat que cada llibre de relats que trèiem havia de tocar un tema del fantàstic diferent. El primer va ser Espais de Fatilleria, el segon va ser ciència-ficció, i en el meu cas és que jo sóc agafo de tot i ho acabo posant dintre. M'agrada molt la hibridació de gèneres. I llavors, bueno, pues, clar, jo no puc fer una novel·la de ciència-ficció pensant en Asimov i Úrsula K. Le Guin. No puc fer fantasia pensant en el Sanderson.
Clar.
Jo agafo una mica de tot i ho sacsejo i ho fico dintre la coctelera.
Seria la teva marca personal, no, també? Sortir d'una mica de les etiquetes i fer un producte inclassificable o difícil de classificar.
Sí, 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 clar, les etiquetes no m'agraden gens. Es parla molt de que el llibre és bizarro. M'agrada aquesta etiqueta per tota la llibertat que dona el bizarro per escriure. Jo penso que és una novel·la, és una space opera, però que és una space opera entesa per aquella gent que ha crescut amb Bola de Drac i amb el Nan Roig, vull dir, està clar.
Ostres, doncs no havia vist aquesta referència.
N'hi ha moltes referències, però són com ous de Pasqua que estan ficades a dintre, n'hi ha tantes, potser que... és buscar-les, trobar-les.
Sí, he de dir als oients que quan et vam entrevistar la primera temporada del Quimèric amb aquest hipermetrònic, l'hiperbreu que sortia de l'espai profund, parlàvem precisament d'aquestes metareferències que jo en aquell moment, no, que acabava potser d'introduir-me una mica més en el gènere fantàstic així de ple, no captava i que ara 4 anys després les capto, no? No sé si també amb Adzum passa el mateix, no? De dir, sí que n'he captat algunes, no? Però ara, veus, aquesta mateixa se m'havia passat per alt. No sé si també vas directament al públic friki concret.
El que busco sempre és la complicitat amb el lector, no? És un pastitx. Adzum i els monoculars és un pastitx. Però un pastitx sempre l'entens com un autor que agafa una obra anterior, la reinterpreta o en fa una de nova basant-se en aquella. El meu pastitx és un pastitx multireferencial, o jo li dic multitasca, perquè les referències són infinites. No sé, és com si tu agafes la franquícia de Scream, saps les pel·lícules de Scream,
sí,
de terror?
Sí, sí.
Vale. A Scream és un poti-poti que agafen tot l'Slasher, tot l'Splatter de 15 a 20 anys enrere i l'incorporen per fer algú nou. És multireferencial, pues és el que intentava fer amb Adzum i els monoculars.
Clar, però el que sí que ens passa molt sovint quan parlem de pastix és que es fa servir com a despectiu, no?, pràcticament, però quan llegim una novel·la com la teva o quan veiem una saga, no?, com Scream, no tenim aquesta sensació de còpia,
a veure,
no?, o d'aquest punt negatiu.
El James Joyce, l'Ulisses de James Joyce és un pastix de l'Odissea d'Homer i no trobo que sigui... Que tingui connotacions despectives. Per mi l'etiqueta de pastitx dona molta llibertat per poder fer el que vulguis i per integrar tot el que portes com a motxilla a sobre.
Mm-hmm. Com dèiem, l'univers del Concili Fatiller i tot també això amb el planeta Goblin ja és un univers que està creat. És més fàcil escriure quan l'univers ja està creat o és més difícil perquè precisament has d'encabir les teves idees o l'argument dintre del que ja existeix?
Bueno, amb Goblin, com érem, cada autor tenia assignat, diguem, un sector del planeta per descobrir i cada un creia de nou tot el que n'hi havia allí, no? En què em vaig passar? Jo em feia zoom amb el meu relat i amb el meu sector, amb el que havia fet, però també vaig manllevar aixins de coses dels meus companys, no? Llavors va ser molt divertit perquè, bueno, jo li dic, mira, us estic fent un homenatge, però li estic robant com un cabró.
Home, hem sentit, precisament abans de gravar la teva entrevista, no? Hem sentit amb l'Edgar Cotes que parlava d'Adzum i deia, no? Perquè és molt esbojarrat. Clar, l'Edgar Cotes també forma part del Concili Fatiller, per tant... És un d'aquests companys que li ha agradat el llibre, tot i que li estiguis robant, no?
Sí, sí. I a més, per partida doble o triple, l'Edgar ha patit en Zoom perquè li va tocar ser el corrector de la
sí,
novel·la.
Sí, sí, sí. Diu que li va explotar el cap en el bon sentit, per sort.
N'hi ha capítols que són, jo entenc, molt complicats, però bueno, l'Edgar és un gran professional.
Mm. Els personatges podríem dir, costen de definir, però són com a mínim peculiars. Com els vas crear? Volies que se sortissin de tot el que estem acostumats a veure, o va sortir sol el tenir aquell argument que també és molt esbojarrat?
L'argument va portar una mica al desenvolupament d'uns personatges principals. Està clar que el que tenen tots en comú és que són uns putos losers, són uns perdedors
totalment
acabats.
Sí, sí.
Sí, no saben per què, però es troben junts i han d'intentar tirar cap endavant quan tot està en contra. Llavors, ho tenen complicat. Em va agradar molt poder posar personatges que són alienígenes amb éssers buscants del bestiari català. A part d'això, li fiques uns mercenaris hiperdrogats i una mica tocats del bolet, i ja tens aquí un poti-poti per fer bullir la olla bastant bé.
Home, sí que els capítols dels mercenaris m'ha recordat una mica el Facebook del meu pare, eh?
Sí.
A nivell de faltes d'ortografia, no? Escriptura particular, no? Recorda una mica, no?, aquest sector de gent de 70-80 anys, no?, que no han après a escriure en català i que escriu una mica com els hi sembla. No sé si t'has sentit còmode amb això, si ha estat divertit, o t'ha costat fins i tot de dir, ostres, m'estan fent mal als ulls mentre estic escrivint això.
Em vaig divertir molt fent-ho. Va ser complicadíssim, perquè vaig començar amb un nivell i després ho vaig voler portar fins a dalt de tot, fins a on pogués. I em fa gràcia que em diguis això, que semblen els Facebooks dels nostres pares, perquè realment a mi em va sortir tot això de seguir les xarxes, sobretot de Twitter, però amb gent jove, no amb gent gran.
Ah, sí? Ah, clar.
Sí.
Potser les noves generacions també van cap allà, no?
Sí. Fa molt, i molt així el rotllo aquest barceloní superguai, no? Mig en castellà, mig en català i tot molt d'això, i ho vaig voler portar molt així. Després, una vegada publicada la novel·la, això em vaig endur una gran sorpresa, perquè em vaig llegir Flors per l'Algernon, perdona.
Un gran llibre, sí, sí.
Llibre preciós. I vaig veure que la tècnica que havia utilitzat ja l'havia utilitzat el Daniel Keyes feia molts anys, no? Vull dir, per mi va ser una sorpresa. No va ser que el Daniel Keyes s'emportés a promi, sinó com ho vaig trobar després, va ser com,
no, i a més el Daniel Keyes el que fa és aquesta escriptura per demostrar el poc coeficient intel·lectual del protagonista, i que tu t'estàs carregant els mercenaris, que dona gust, no?
Sí, clar, és com si treien tots els correctors ortogràfics, doncs, bueno, tot tal com es parlaria a raig, i els mercenaris en aquest cas, doncs, són carn de canó, són gent bona, però bueno, que ha anat allí a matar insectoides i a fer el que pot amb el seu armament, llavors és el que hi ha.
Jo quan llegia aquests capítols se'm plantejava un dubte, ara potser em diràs, mira, no era aquest l'objectiu, però com que està escrit d'aquesta manera, no?, i t'ho explica amb aquella naturalitat com qui explica que ha anat a comprar, no?, clar, hi ha escenes molt crues, hi ha escenes que, no?, que la gent acaba a partir de trossets i que acaben pràcticament tots morts, i t'ho expliquen com traient l'importància. No sé si al final també era això, no?, de dir, la feina dels mercenaris, com la viuen, no?, de dir, és igual, no?, ens carreguem a la gent i després ens anem a fer aquí unes partides i anem a parlar i estem tan tranquils, no?, i ens anem a fer unes birres, no? Donava aquesta sensació de m'estan explicant una cosa molt dura, però no m'està semblant dura perquè ho estic veient des del punt de vista del que ho ha fet.
Sí, sí, clar, la seva vida és dura, perquè és la d'un mercenari, la d'un soldat i és sang a raig, no? Però sempre al fer aquests personatges, el sergent Rogent de Taquicard, el caporal Ansietat, tot el que són els astrogàvers, tenia molt al cap la pel·lícula del Paul Verhoeven de Tropes de l'Espai. No el llibre, sinó la pel·lícula, que és, té aquest humor salvatge, però molt burlesc, enfront de tot el que és la violència, no? I volia donar-li aquest toc burlesc a el que és la violència en si.
Mm-hmm. En les primeres pàgines de Zoom em va explotar el cap. No sé si era el teu objectiu, és normal? Vull dir, era el que volies aconseguir o no? Perquè, clar, és com la sensació que estàs entrant en un llibre que ja està començat, no?, i que és molt frenètic i que hi ha uns noms que no saps què són, no?, que no acabes d'entendre res, i després dius, ai, heu llegit el final del llibre. Hòstia, ets una mica dolent, no?
Sí, m'agrada jugar amb... A veure, tinc molt respecte al lector, però m'agrada jugar molt amb ell. I, a veure, això... M'agrada donar-li entreteniment, m'agrada donar-li evasió. però m'agrada que s'ocurri també, igual que jo m'ho he currat. No és una sèrie de Netflix, vale? És un llibre, és literatura. I encara que tot sembli que és molt divertit, molt caòtic, molt d'això, amb el fons és literatura jugant amb literatura i això ho impregna tot. L'acció, els personatges, el decorat, tot és part, és part intrínseca.
Clar, clar, pot semblar, no?, que és un llibre de 200 pàgines, no arriba, no? És molt primet, i dius, me'l llegiré en una tarda. I no, és impossible llegir-te aquest llibre en una tarda perquè has de fer tot un procés d'immersió i has d'entrar, no?, en aquest llibre. No sé si això creus que és un hàndicap a l'hora de que la gent el llegeixi, que tiri enrere alguns lectors o fins i tot, no?, això que fas de... El que veu de llegir al final del llibre, què? Psicologia inversa o què és exactament, no? El voleu, clar, seguir llegint o no cal, no?
Clar, jo intento ser conseqüent a mi mateix i anar amb la veritat per davant. T'ofereixo unes quantes pàgines i dic, mira, si vols, si ja estàs...
Si n'has tingut prou, no?
Tot, això ja és al final, no cal que continuïs, dedica el teu temps a una altra cosa més profitosa. Ara, si t'ha engrescat, continua.
Mm-hmm. No, i la gent continua, perquè clar, dius, a veure, vull entendre això que he llegit, perquè no? Acaba bastant malament.
Bueno, clar.
I no seria un spoiler, no? Perquè això les primeres tres pàgines ja ho veiem, no?
Ja ho veiem, perquè la cosa no pot acabar bé. I jo soc conscient de que dono molta informació, i... però saps, vinc del microrelat, ja ho saps tu, i vinc del relat curt. I estic acostumat a molt poc espai, tindré que descriure moltes coses, però també que penso que siguin fàcils d'entendre. Potser aquí tot es multiplica exponencialment, però penso que a mesura que vas llegint capítols pots entrar i empatitzar perfectament.
És que precisament, tu has dit, vinc del microrelat. És una de les preguntes que et volia fer. És un llibre amb molt poques pàgines, però que hi ha, passen moltes coses, no? Hi ha molts personatges, hi ha molts girs de guió. No sé si el fet de venir dels relats és el que t'ha facilitat això, d'una novel·la tan curta poder explicar tant.
Sí, ho facilita i ho complica, perquè és molt complicat d'escriure, vull dir. Jo, potser, per un relat normal de 4.000, 6.000 paraules, m'estic 4 o 5 mesos fins que estic content amb ell, no? Llavors, per una novel·la, i més en la primera que publico, no la que escric, pues ha portat un procés complicat de revisió, de tornar a escriure i de tot això. Però m'agrada deixar moltes línies obertes, vull dir. Aquí dono moltes informacions, hi ha molts personatges, molts mons, molts materials, moltes coses que després sé que podré utilitzar, ja sigui amb relats curts o amb una novel·leta curta o amb alguna cosa. Penso que n'hi ha prou material establert com deixar una base perquè després puguis tornar a ella.
O sigui que, tot i que és una novel·la dins d'un univers, crees un altre univers per les teves següents novel·les, és això? És un metamón, un metaunivers? Un meta-meta-univers?
No sé si jo tinc clar encara. A veure, tu saps que hi ha un subtítol al llibre i és Cicle de l'expansió galàctica cataclana, ¿vale? Mm-hmm. Això què vol dir? És un indici de que n'hi haurà més llibres sobre això. Al principi era una broma dintre una broma, perquè a mi em fan molt riure, amb tot el respecte, totes les teologies i sèries que s'expandeixen fins a l'infinit, no? Llavors, està clar que tenia que ser una novel·la tancada, però vaig posar el subtítol com una altra broma burlesca dintre de lo que és.
Ara, quan continuï, riurem molt, no?, també.
Clar, si continua o no, no ho sé. En principi no m'ho tenia pensat. Després m'estan arribant inputs bastant bons de lectors i, bueno, pues, com et deia, penso que n'hi ha material. No per centrar-me en el mateix que passa a Zoom i als monoculars, però sí per agafar línies o personatges secundaris o que estan només pinzellats per poder explorar el mateix univers.
I t'agradaria fins i tot que els teus companys del Concili Fatiller rescatessin algun dels teus personatges, alguna de les subtrames per als pròxims relats o les pròximes novel·les que es publiquin?
Pues seria genial, perquè saps, jo això ho veuria com lo del cercle d'escriptors que tenia Lovecraft, amb un altre nivell, entenem-nos, no? Amb el sentit de que tots podien agafar-se coses uns als altres i fer coses noves, no? Seria, per mi seria genial, seria molt maco.
Tornant a Zoom, un dels elements que destaquen del llibre són els noms dels personatges i dels llocs. Per què vas escollir els noms catalans, entre cometes, versionats? Els anglosaxons ho fan molt, això d'inventar sobrenoms que ja existeixen, però potser en la nostra literatura és molt poc freqüent, per no dir que no ho trobem.
Dius versionar en noms.
Clar, per exemple, no, ara no en tinc cap aquí, no tinc el llibre a mà, però dic el planeta, no, i que digui Sant Esteve Sesrovires, no? Però versionat afegint-hi una cua o no?
Sí, jo dic que Cançó Millors Monoculars és ciència ficció de turbomotxilla i xiruca presuritzada. Entenem-nos.
Quina etiqueta,
L'univers Cataclà és ciència ficció, però nostrada, portada aquí. Vale. I això que em vol dir? Pues que ho vaig a fer amb una miqueta de... No sé com t'ho diria. D'això, una mica de a pas de xiruca. Entenem-nos. Per què no podem tindre les conserves de faves seques per menjar a l'espai o coses d'aquest tipus? Pues, volia portar tot el que sempre estem acostumats a llegir amb anglosaxó una mica al nostre terreny, no? Una mica més d'aquí de poble, de casa, més sentit.
I com és que em sembla tan estrany? I si al final és la mateixa tècnica, no?, que es pot fer servir en anglès, per què en català ens sembla una cosa tan estranya?
Potser no estem gaire acostumats, però per mi té lògica, vull dir, té lògica, té una lògica concreta. A més, m'ajuda molt, perquè quan a noms concrets o a coses li donem coses que ja coneixem d'aquí, les connotacions ja són automàtiques.
Ah, l'Esterri d'Àneu ja te l'imagines aquí per anar a esquiar.
Ah, però imagina que un planeta.
No, no, clar, també, vull dir, ens trobem molts noms d'aquest tipus i te'ls vas trobant i alguns sí que, no, que la referència la tens molt clara perquè som molt propers, però d'altres potser dius, ui, aquest deu ser una meta-referència també que m'estic perdent, no?
Sí.
Convido a fer un club de lectura perquè et puguem preguntar tots aquests dubtes i així ja sortir de dubtes amb aquestes cosetes, no? Que segur que als lectors els encantaria, no? A part del llibre, també hi ha has creat diferents alter egos de Sergi Geusset com a autors del llibre. Quin diries que és el bo? O amb quin te n'aniries de festa? Amb tots aquests Sergis Geussets, el negre del negre del negre del negre que firmen el llibre.
No me n'aniria amb cap, perquè segurament no em voldria. Perquè encara li dec als calés d'escriure aquest llibre. Ells van posar tota la voluntat de creure'm que si m'escrivien el llibre pues acabarien cobrant. I bueno, les coses són com són i de moment...
I tonto sí, l'últim, no?
Exacte. Llavors, bueno, jo he fet l'esforç de posar aquí el meu nom a la portada del llibre, que ja té el seu valor.
I de concedir les entrevistes, no?
Exactament, soc qui dona la cara i els altres que són els negres, doncs que facin la seva feina.
I el títol, per què títols tan llargs? Perquè ho dèiem mig en conya, no?, l'entradeta, però, ostres, sembla que fas, sobretot amb l'Hipermetrònic, feia molt riure, no?, que era més llarg el títol del llibre que alguns dels relats que contenia.
Sí, això és una... Els títols és una cosa que m'estimo molt i que cavilo molt amb els relats, amb qualsevol cosa que faig. Per mi el títol no pot ser qualsevol cosa, ha de ser una cosa que t'impacti o com almenys que et deixi dient com aquest tio que acaba de fer, per què he posat això, no?
What the fuck?
Jo penso que em ve del... Bé, em ve del microrelat, no? Perquè amb el microrelat el títol és part bàsica de la informació que dones per entendre el microrelat en si. I sí que amb el microrelat, a vegades, pel joc mateix de l'escriptor, acabo fent títols que potser són més llargs fins i tot que el microrelat.
Sí, sí,
i
sí.
Això ja és una cosa que porto, diguem, aquí a la motxilla i la vaig ficant allà on escric. Llavors, clar, hi havia el zoom i els monoculars. Fusió, la paraula fusió és molt clau perquè tots els personatges de la novel·la acaben fent una fusió tan personal com de grup i després estava el subtítol del cicle de l'expansió com la broma aquesta de si serien 6 llibres, 14 o 20 els que s'anien escrivint.
Quina acollida està tenint de moment aquest llibre?
Bé, al nivell que tenim, bé. Partim de la base de que som una editorial petita, partim de que s'està publicant molt últimament de gènere en català. Me veus? És que...
Sí, sí.
Vale. Moltes traduccions, tot això és molt bo. Tenim competència, però jo penso que estem trobant el nostre nínxol. Costa, però la resposta que estem tenint és força bona. Llavors, molt bé, molt sorprès i molt a gust, la veritat.
Com dèiem, ja has publicat diferents coses amb Edicions Sec. Quin balanç faries del teu pas per aquesta editorial? Tu que has passat per moltes editorials, com dèiem abans, també.
Bueno, és com la meva segona casa. I vaig començar a publicar i a escriure per Sec pràcticament des del moment en què va néixer l'editorial. I constantment, com a mínim, he estat fent una cosa a l'any amb ells. O sigui que, bueno, de fet, a veure, n'hi ha molt tracte amb Alicia, amb l'editora, n'hi ha una amistat. També m'he involucrat en fer tasques de galerades d'altres companys i d'altres llibres que han anat sortint. I, bueno, la relació és molt bona.
No, si de fet has dit, som una editorial petita, vull dir que ja... incloent en l'editorial, no estic en una editorial petita, no?
Sí, ja m'ha sortit com de dintre, com ja me la sento una mica meva, la veritat. És que
no,
sí.
Això és bo. I el teu pas per les altres editorials, com ha anat? Perquè, clar, sovint es parla que publicar relat o microrelat és molt difícil, però no sembla el teu cas.
Bueno, no sé si tinc sort o què, però... o que agrada el que faig. L'altra editorial amb la que estic sempre a mort és Orsini Press. I, de fet, ara al gener publicarem un recull de relats curts i microrelats amb ell, en castellà, i és per l'altra casa que m'agrada treballar pràcticament amb exclusiva. Són bàsicament amb les dues editorials que estic més ficat. Sí.
Estàs en bigàmia, ara?
Sí, encantat. No sé com ho porten els editors respectius, a mi em diuen que bé, però bueno, jo estic encantadíssim.
Doncs moltes gràcies, Sergi Geusset, per acostar-nos una mica més a aquest Zoom. No em facis dir tot el títol, que si no se'ns acaba el temps.
Digue-ho.
Ostres, deixa'm buscar el paper, a veure. Zoom i els monoculars, fusió, cicle de l'expansió catalana. És que l'hipermetrònic me'l vaig aprendre després de tantes setmanes, però l'Zoom encara no, eh? M'hauràs de donar temps. Doncs estarem pendents d'aquesta publicació que ens has comentat d'Orsini i a veure com van els teus passos per aquest gènere fantàstic barrejat, híbrid i bandarra, que crec que és el que et caracteritza. Que vagi molt bé, Sergi.
Moltes gràcies, Karen, i moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Treu la tovallola de l'armari i inicia el viatge intergalàctic amb Quimeri.
Més enllà del paper.
I avui, a Més enllà del paper, volem parlar de Gears of War i de tot el que ha donat de si aquesta saga. Ho parlem amb el Carlos Climent, el nostre expert en videojocs. Carlos, benvingut al Quimeri, què tal?
Bona nit.
Avui tens bastant per explicar, em sembla, eh? Perquè aquesta saga dona i per molt.
Sí, es muy curioso porque, bueno, hablaremos un poco antes del juego para que aquel que no lo conozca, bueno, de los 5 juegos, así por encima un poquito. Mm-hmm. Pero básicamente es que hay 7 novelas. Lo curioso es que, claro, que a todo aquel que haya jugado al juego dirá: Gears of War, 7 novelas, si solo se pegan tiros. Es un juego de... es que los juegos son así, del punto A al punto E, matando todo lo que pilles. Y curiosamente, las novelas tienen más historia que los propios juegos.
Y las novelas, entenc que son a posteriori, ¿eh? Después del joc, ¿eh?
Sí, se sacaron después. Uh-huh. Pero ya ahora iremos repasando. Bueno, Gears of War, para que lo conozcas, es un juego de... podemos decir de 360, de Xbox 360. De hecho, está considerado como la punta de lanza de la consola, junto a Halo, era como las dos grandes franquicias que tenía Microsoft. Y bueno, Gears of War transcurre en un planeta ficticio llamado Sera, se supone que en un futuro, el cual tiene un historial de conflictos que lo llevaron al borde de la destrucción. Tras una crisis en la demanda mundial de energía, los humanos descubrieron bajo la Tierra la emulsión. La emulsión es un líquido reactivo que se transformó en una fuente de energía clave para los científicos. El controlador de la emulsión lleva una guerra de 79 años, y aquí empezando el Alien, conocida como las guerras del péndulo, en el cual representa que luchando la humanidad en una guerra civil, y por un lado lucha la coalición de gobiernos ordenados, la CGO, y la Unión de Repúblicas Independientes, la URI, hasta la que la CGO gana, y bueno, la URI representa que es destruida.
O sigui, ja tot molt optimista, eh? Ja el punt de partida.
Sí, pero todo esto, tú los videojuegos ni te enteras casi. Tú escuchas que hay unas guerras del péndulo, escuchas cosas así que dicen, pero dices, bueno, tú en un videojuego casi ni te enteras. Bueno, ya cuando dice la humanidad, bueno, ya está, hemos luchado entre nosotros, parece que todo va bien. Pues 3 semanas después de que se acabe la guerra, los seres humanos son atacados por los Locust, una raza de seres que vivían bajo tierra, de aspecto humanoide, pasa con piel gris, escamosa, que mide más de 2 metros y pesa más de 100 kilos cada uno.
¡Ostras!
Y encima, aunque no son muy inteligentes, parece ser, usáis más armas que los humanos. O sea, usan metralletas, usan de todo. Bueno, gran parte de la mañana se han aniquilado durante el primer ataque de Horda Locust. Te han conocido como el día de la emergencia. Uh-huh. Y a partir de ese momento, la CGO toma el mando y dio los pasos necesarios para asegurar la supervivencia de la raza humana, ¿no? Instaurando la ley marcial y luchando contra los Locust. La mayoría de los supervivientes se refugian en una ciudad llamada Jacinto, que veremos si es importante en los videojuegos y en las novelas. Uh-huh. Sin duda, sobre una meseta de roca dura. Y bueno, por que los Locust lo que hacen es perforar la tierra y bajar bajo tierra. Es la manera que tienen de atacar. Y entonces la CGO nos ocurre una cosa, que empezar con una tecnología, con unos satélites que tienen, empezar a quemar toda la tierra. Tirar rayos láser.
Muy buen rollo, ¿eh?
Buen rollo.
Sí, sí.
Y de vamos. Y al final resulta que, bueno, que la CGO y la Horda Locust siguen en guerra. Y así es como empieza el primer videojuego, ¿no? Que se nos presenta el protagonista, Marcus Fenix, un soldado de la coalición de gobiernos ordenados, la CGO. Que en el primer videojuego, como digo, es que la trama es muy sencilla. Tiene la misión de instalar una bomba de masa ligera y destruir la Horda Locust en sus fortalezas subterráneas. Es que así, el primer juego es Marcus empieza en la cárcel, no te explican por qué, te explican las novelas. Y dice, mira, tú tienes que ir de aquí a allá a poner una bomba. La gracia está, también el videojuego, es que Domín Santiago, un viejo amigo de Marcus, la acompaña en esta misión. Y es que la gracia de este juego, y por eso triunfó tanto, es que era cooperativo. O sea, somos como un amigo. Uno llevaba a Fénix y otro llevaba a Santiago.
Aneu junts a fer aquesta missió, eh?
Sí, la gracia está que entonces tú juegas cooperativo. Cada uno se puede jugar a la misma consola, pero también por internet. Entonces, el juego estaba hecho para que fueran dos personas. Si tú juegas solo, la máquina llevaba a Dominic, pero no es lo mismo. Realmente digamos que aunque Marcus Fénix es el protagonista, está dividido entre los dos. Como digo, a partir de este punto se hacen videojuegos, incluso novelas, que como digo, que tú te miras el argumento del juego y dices, pero si aquí dónde vas a sacar algo, si aquí no te explican... Si tú juegas y tú matas y poco mal.
Claro, si no hi ha més, ¿no? Vull dir, nada aquí y allá ya está, ¿no?
Y es como digo, lo curioso es que el argumento se explica mejor en las novelas que en los videojuegos. Las cinco primeras novelas están escritas por Karen Travis, la cual ha escrito varias novelas de Star Wars, Halo, que como digo, es la otra franquicia, y solamente tarde o temprano pasará por Kimeric, la otra franquicia madre que tenía Microsoft, incluso G.Joe. Una novela, no sé cómo será.
Home, creativitat, no? Sempre va bé.
Sí, y estas cinco novelas están basadas en los tres primeros videojuegos, porque los seis videojuegos que hay, podemos decir que hay una trilogía original, el cuarto es como una precuela, y después de cinco y seis, ya veremos, pasa más tarde, pasa 25 años después. Mm. Digamos que son como dos, no sé si caen en el seis, son como dos trilogías, y el cuarto que está ahí en medio, que bueno, no parecen... Parece que no saben qué querían hacer o algo y lo dejaron por ahí, ¿no? Pues la primera novela es Gears of War Ask for Fields, de 2008. Uh-huh. Y se sitúa entre Gears of War 1 y 2. Lo curioso que veremos de las novelas, que esto pasa mucho, esta mujer se tenía esta manía o la directriz que le han dado, es que la novela oscila entre el pasado y el presente. Uh-huh. Por una parte se nos explica con Marcus y el equipo Delta, que bueno, es el equipo donde está Dominic y los demás que ves en el juego, deben defender la puerta norte de Jacinto, que como he dicho es una de las últimas ciudades de la humanidad, pero por otra se conocieron, por la parte se nos explica cómo se conocieron Marcus y Dom, además de sus primeras batallas en la Guerra de Péndulo, que son estas guerras civiles.
Uh-huh. O sigui que aquí és on tens la chicha, no? Diguéssim, el passat d'aquests personatges.
Sí, aquí. Y a ver, es una cosa muy curiosa, porque en la siguiente novela, los supervivientes, todos se llaman Gears of War, tal, directamente diré el subtítulo, porque si no... Uh-huh. 2009 continúa donde termina Gears of War 2, De nuevo, la novela se sitúa entre el presente y el pasado, como digo. En el presente se nos narra cómo los supervivientes intentan sobrevivir tras el hundimiento de Jacinto. Y en el pasado se sitúa un año después del día de la emergencia, el día que atacaron los Locust a la humanidad. Uh-huh. Y es algo muy curioso, ¿no? Que va entre presente y pasado. Es como... no sé, es algo que curioso estas novelas, la verdad.
Suposo que també per tenir una mica més de context, no? De com han arribat allà i què ha passat abans de l'escenari que ens hem trobat en el videojoc, no?
Sí, básicamente yo te diría que lo que pasa en el presente es casi una excusa, casi más interesante por lo del pasado que lo del presente. Porque el pasado te enteras de personajes, por qué están ahí, cómo son, cómo han llegado a ser lo que son. Mm-hmm. Que bueno, que desde el videojuego si dicen dos frases ya son muchas. Y dices, bueno... o
sea, gracias que sapigues el nom, ¿no?
Sí, gracias y ya está. La siguiente novela, del año después, en La Puerta de Anvil. Y esto ya empezamos porque ahí son secuelas. Secuela de la novela anterior y sigue con la tónica, presente y pasado. Uh-huh. En el presente se nos narra cómo los humanos se trasladan a la isla de Vectes, que consta de una base naval donde la CGO podía amarrar los pocos barcos que le quedaban y allí fundan un nuevo Jacinto. La parte del pasado se centra en el asedio de Anvil Gate durante las guerras del péndulo. Uh-huh. Claro, que esto es muy curioso porque esto va entre el 2 y el 3, porque tú juegas al 1, juegas al 2, o sea, el 1 te empieza la cárcel y pones la bomba, el 2 empieza en Jacinto, y el 3 empieza en un barco. Y dices, ¿cómo han llegado aquí? ¿Qué es esto del barco? No entiendo nada. Te lo explican en las novelas.
Mm-hmm. Doncs mira, també està bé per satisfer aquesta curiositat, no?, mentre juguem.
Sí, estas tres en español, la de Aspofi, Els Supervivientes y La Puerta de Ambi, están en español.
Las tres primeras, de aquí, ¿no?
Sí, a partir de aquí ya no se hizo más en español, no sé qué, no triunfó, es que no... No sé qué pasó, pero bueno. La siguiente es Quality of End, 2011, secuela de Gears of War, La Puerta de Anvil, y se centra solo en el presente ya, curiosamente.
¡Hombre, no puede ser!
Es directamente, podemos decir que es como digo, una secuela de la directa, porque es una precuela directa de Gears of War 3, y narra la lucha de la humanidad contra una nueva especie de locust, los Lambert. Uh-huh. Que estos son como los locust, pero como explosivos, que salen en el juego en el 3, será la primera vez.
Más perillosos en cara, ¿eh?
Sí, porque como les disparas en las caras, te revientas.
Y morimos los dos.
Morimos los dos. Y bueno, la última novela que hizo esta señora fue The Slap, de 2012. Y esta es una precuela del primer juego. Mm-hmm. Esta para mí es la más interesante porque se nos explica los motivos que llevaron a... Bueno, que llevaron a Marcus Fenix a ser encerrado en una prisión militar, acusado por no obedecer a unas órdenes que le dieron. Claro, tú del primer juego, Marcus Fenix empieza en la cárcel militar... No sabes por qué, aquí se te explica por qué. Uh-huh. Y también profundiza las figuras de Víctor Hoffman y Adam Fenix, muy importantes en el trasfondo del juego.
Molt bé, doncs així descobrim aquests personatges, però bé, triguem 4 novel·les, no 5 novel·les, a descobrir els personatges, eh?
Sí, sí, sí. Y estas fueron escritas por Karen Travis, como digo, y aquí hay un pequeño, vamos a decir, parón, porque hasta 2019 no hay otra novela, que ya pasarían a ser escritas por Jason M. Howe, uh-huh, autor de varias novelas de Mass Effect, que ya comentemos algunas en Kemerick.
Sí.
Y otras novelas que no las he conocido, parecen conocidas, como The Weird Elevator, Zero World y la trilogía Dead Air. No las conozco, pero sé que son conocidas en Estados Unidos. No sé si están traducidas en español, no, estas novelas. Mm-hmm.
Però aquest nou autor ha llegit les novel·les anteriors o crea la seva pròpia trama basant-se en el joc però sense fer cap referència a les novel·les que ha escrit l'autor anterior?
No hace ninguna referencia, porque esto ya se centra en el Gear Wars 4-5. ¿Qué pasa? Que pasan 25 años después de la trilogía original. Digamos que las 5 novelas que hemos dicho antes están basadas en Gear Wars 1, 2 y 3, claro, que es casi una trilogía entera, que pueden ir sueltas. Y ya estas dos novelas que voy a explicar ahora están basadas en Gears of War 4 y 5, que básicamente son los hijos de los protagonistas de la primera trilogía. Uh-huh. La primera novela que tenemos de este señor es Ascendance, situado entre Gears of War 4 y 5, de 2019, como digo. Y el peso del protagonismo pasa a J.D. Phoenix, hijo de Marcus Phoenix, Kate y Dale Walker, que realmente J.D. Phoenix, Kate y Dale Walker son los protagonistas de Gears of War 4 y 5. O sea, digamos como pasa el testigo, ¿no? Uh-huh. Marcus Phoenix está por ahí. Se hacen referencias, pero bueno, es como decir, sí, tienes que conocer el mundo. Bueno,
Marcus Fenix está jubilado ya.
Sí, se le llama mayorcete y tal, ¿no? Este trío, pues bueno, como digo, intenta avisar al gobierno de que una nueva amenaza conocida como el enjambre, sus cerebros de los locust, está a punto de atacar a la humanidad. Básicamente son locust, pero como evolucionados, ¿no? Podemos decir, ¿tú crees que en el 3 los has matado a todos?
Pues no, aquests 25 anys s'han reinventat, ¿eh?
Sí, se han reinventado. Se lo van a decir a la CGO, que es el gobierno que hay en ese momento, pero dice, no. Que oye, que hemos acabado con los locust, que no puede ser lo típico de estas novelas, de estas películas y todo eso. No, que estás inventando. Entonces resulta que este trío ande en una carrera contrarreloj, ande buscar pruebas y decir, oye, que sí, que es verdad. Yo al no haber jugado al 4, claro, no sé cómo será, pues ya son los malos, no sé cómo no lo son la humanidad. Un poco raro. Y después estamos en la siguiente novela, que es Bloodlines, que para mí es la más curiosa de todas, pues transcurre a la vez que videojuego, que llevo Gears of War 5. ¿Cómo es esto? Bueno, por que tú cuando estás jugando en el juego, llega un momento que la trama se para y pasan 4 meses. Pasa una serie de cosas, ¿no? Y un lapso de 4 meses, que no sabes lo que ha pasado. Pues en esta novela sabemos lo que ha pasado en esos 4 meses que no se ven en el videojuego. Es como si hubiesen cogido ese trocito del videojuego, uh-huh, lo hubiesen quitado y te lo explican en la novela. Y bueno, como digo, la protagonista absoluta es Kate y profundiza en este personaje, como se han dicho en novelas, y su relación con su difunto padre. Estas, por desgracia, no están tampoco, estas tres últimas, 4, perdón, no están en español, por desgracia. No se llevan traducciones y tal, pero bueno. También te digo que es difícil encontrar, ¿eh? Las otras, quizás de segunda mano, las tres primeras en español, yo sí que las vi en su momento, cualquier librería, ahora quizás serían difíciles de encontrar, quizás la puedes encontrar de saldo o de segunda mano.
Clar, aquestes novel·les que estan inspirades en videojocs al final són molt de l'època, perquè interessa sobretot a la gent que ha jugat aquest videojoc, i les noves generacions que no hi han jugat potser ni els interessa, no?, el punt de partida de la novel·la.
Sí, por eso es, a ver, si no has jugado, yo no lo recomendaría. Si no has jugado, sí que lo recomendaría. Además, es de ciencia ficción y tal. Y como eso, como tienes más argumentos que el videojuego, pues sí quieres saber más, más. Y además, que esto no acaba aquí. Porque si los fans tienen más ganas de más, también tienen cómics.
Ah, también.
Pero bastantes, ¿eh? Sí, sí, tienen bastantes cómics.
Però també totalment independents de les novel·les, no? O sigui, agafen una idea del videojoc i l'expandeixen a...
Sí, es, sí, es, digamos, es lo mismo que cogen... personajes secundarios por ahí que salen en el videojuego y o sea, no contradicen nada, está bien porque nada contradice el videojuego, bueno, que tampoco te argumento, es fácil de contradecirlo, o sea, pero sí que hay un canon, pero son personajes, los cómics sí que son personajes secundarios que salen muy de fondo, bueno, pues sí que conocen más, es, sí porque conocen más el mundo de Gears of War, pues ahí lo tienes, ¿no? Para mí el más recomendable sería The Rise of Ram, porque para quien haya jugado el videojuego, Ram, el general Ram, es el antagonista de la primera entrega. ¿Qué pasa? Que en The Rise of Ram vemos todo, todo, vemos la acción todo desde el punto de vista del malo. Claro que es muy curioso. Además que este es el villano más querido de la saga, es el primer enemigo de la saga, digamos, lo matas en la primera entrega, es el malo final de la primera entrega, pero es el más querido por los fans. Y muy curioso, ¿no? Verlo todo desde su punto de vista. O sea, cómo llega a ser general y ver toda la trama del primer videojuego desde su punto de vista. Es bastante curioso.
¿Y cómo entens, no? También, porque fa el que fa.
Bueno, sí, más o menos.
Home, és la gràcia, no?, de veure des del punt de vista del villano, poder dir, ah, val, ho fa per això, que té aquesta motivació,
sí,
més enllà que del simple és un cabrón i ja està.
Sí, a més que ves que los locos no son tan tontos como parece, o sea, que jorros de a pie, podemos decir, los soldados sí son tontos, pero ves que los otros tienen una cierta inteligencia, o sea, claro, es que lo ves, dices, usan armas, o sea, estrategia militar, estos no son una raza de brutos, o sea, puede ser que te enfrentes tú en el juego básico, sí, ¿no? Y, cosa, y si la gente quiere más, si no tiene suficiente de software con 6 juegos, 7 novelas, no sé cuántos cómics, también tienen que decir, aparte del merchandising, que hay, bueno, yo tengo dos figuras, por ejemplo, de Marcus Fenix y un Locust, tengo que me regalaron los amigos. Aparte, y medallones, que porque el símbolo del juego es una rueda dentada, por referencia a Gears, que son como engranajes de la guerra, sería el título del juego. Hay un juego cooperativo para cuatro, de mesa para 4 jugadores.
Ah. Ostres, això és una mica com el cas aquell que dèiem del multimèdia, no?, del transmèdia, que sí. Aquest videojoc ha transcendit totes les fronteres. Li falta la pel·lícula.
Se rumoreó hacer una película.
Ya deia jo.
Se rumoreó. Fue de aquellas cosas que pues, se queda por ahí. Y que sepa de películas de animación no hay, pero sí que se rumoreó bastante fuerte hacer una película y hubo... Se empezó a hacer algo. Lo que sé, como muchas cosas de estos proyectos, al final se abandonaron y... Y tal, yo no creo que la hagan, porque ya perdí bastante fuelle la saga. Se han hecho en su día, en el 2008, sí, que pues, se ha hecho cuando lo estaba petando la saga, sí, pero sí que hubo rumores, ¿eh? Y hubo negociaciones y cosas, y incluso empezaba a comentar qué actores podían hacerlo, pero la cosa quedó en agua de borrajas. Que es decir, que esto de los videojuegos, que un día se puede hablar, hay muchos videojuegos que curiosamente están pasando a juegos de mesa. O sea, está pasando mucho. Y bueno, el juego de mesa, pues es con las figuritas y todo está muy chulo. O sea, estos juegos América atrás, que mucha figurita, mucha historia, pues es eso.
Doncs si ens agrada aquest argument de Gears of War, tenim tota aquesta varietat de videojocs, novel·les, jocs de taula i còmics. Moltes gràcies, Carlos Climent, per acostar-nos a aquest més enllà del paper tan peculiar.
A vosotros, y bueno, decir que si los cómics sí que están en español. Eso es fácil encontrarlos.
Es un buen detalle, aquest.
Lo único que a mejor son traducciones un poco... Porque no antes la gente que sabe traducir los cómics, no es por nada, son sudamericanos. Y a mejor se encuentra una expresión que puedes decir... Y hay algunas traducciones de cómic que son un poco... Porque son hechas por fans, pero es que, bueno, que están por ahí, se pueden encontrar.
S'agrairà l'esforç, almenys, de la traducció. Doncs moltes gràcies, Carlos. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
A vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, el primer Quimèric del 2021, després d'aquesta petita aturada de dues setmanetes per agafar forces i per poder-vos explicar novetats del Fantàstic, un Fantàstic que està una mica aturat per aquestes restriccions i per aquest any insòlid que hem viscut, però que entre tots segur que el reactivarem entre fans del Fantàstic, oients del Quimèric, participants, col·laboradors. Aquesta és la nostra voluntat i la nostra fita per aquest any. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Segur que us encantarà perquè us prepararem un especial sobre el paper del mar en el gènere de terror. Sí, ho heu sentit bé, el mar, un dels protagonistes del gènere de terror. Repassarem les novel·les, repassarem les pel·lícules, fins i tot els jocs de taula, on el mar juga un paper destacat per fer-nos passar una molt mala estona, o una molt bona estona, depèn de com es miri. No us ho perdeu, us esperem la setmana que ve. Adéu-siau!